La força del voluntariat queda ben palesa al Penedès en Xarxa en aquestes converses propiciades per l'Oficina del Voluntariat de Vilafranca. Aquesta vegada ens acompanya el regidor de voluntariat de l'Ajuntament vilafranquí, Ramon Zavalla. Bon dia, ben tornat.
Hola, gràcies, molt bon dia a tothom.
I ve molt ben acompanyat de la Raquel Avilés, treballadora social i responsable de voluntariat a Càritas Diocesana de Sant Feliu. Benvinguda, Raquel.
Bon dia.
Regidor, avui comptem amb una entitat de les més veteranes de la capital de l'Alt Penedès, el Sant Cristo Gros, una mica.
Sí, evidentment, no només de la capital del Penedès, sinó d'arreu del país, diria jo. Càritas és una entitat que fa molts anys que està als nostres territoris, a les nostres comarques, que està fent una feina extraordinària des del món de vista social, des del món de vista d'acompanyar a les persones, i per tant, doncs sí, és el Cristo Gros, com molt bé has dit, que hem vingut amb altres entitats també, perquè hem de recordar que aquí al Penedès i aquí concretament a Vilafranca tenim moltes entitats que treballen amb el voluntariat, però és cert que Càritas doncs té un paper especial molt protagonista en aquesta feina, en la feina del voluntariat. Entre altres coses, vull posar només en relleu una qüestió, i és l'alberg municipal, l'alberg Abraham, que atén el sense sostre, el sense llar, les persones que, els rodamons, les persones que estan de pas per Vilafranca, doncs allà fa anys que l'està portant. Vam fer una reforma integral molt important, recordo que va venir el bisbe de la diòcesi a la seva inauguració, i el coordinador comentava que em sembla que en tota la diòcesi no hi havia un altre alberg d'aquestes característiques per poder atendre a la població. Per tant, només amb aquest aspecte, amb l'aspecte de l'alberg, ja Càritas està fent una tasca incommensurable, que diria aquell, I a banda el voluntariat, perquè també hi ha voluntariat que col·labora en aquest alberg i altres projectes que la Raquel segurament ens explicarà, però recordo el reforç educatiu que fa Càritas amb els infants i els joves i els adolescents per doncs compensar les mancances d'aprenentatge que poden tenir en les escoles. Ells fan amb una quantitat de voluntaris, alguns exmestres o exmestres o exprofessors d'institut que hi treballen, però també altra gent. Per tant, sí, com molt bé deia Sílvia, estem amb una entitat que està fent un paper social molt, molt important a Vilafranca.
Raquel, segurament abans que es posés en valor la figura del voluntariat, que s'articulés i que es formés a través d'oficines de voluntariat, com és el cas de Vilafranca, Càritas ja treballava amb aquesta figura. Potser no se li donava aquest nom, no?
Mira, doncs, faig un incís, el que deia el Ramon ara. Aquest any 2022, el Centre d'Acollida d'Abraham fa 30 anys que estem ubicats al mateix edifici, que és una sessió municipal. Càritas som una entitat de voluntariat. Aquesta és la nostra definició, no? La nostra força són les persones voluntàries. Són les persones que, al cap de 30 anys, no?, fan que mantinguin vius els projectes, no? I podríem... Jo crec que tots els projectes de Càritas, no?, quasi, que es poden comptar per dècades, els anys que fan que funcionen, no? Les persones voluntàries són el gran plus, no? Són el gran plus que aporten els nostres serveis, no? Els professionals arribem on arribem, no? Però hi ha tota una part d'acompanyament, hi ha tota una part de compartir, hi ha tota una part d'empatitzar, hi ha tota una part, no?, d'integrar a dintre del municipi, que això ho fan exclusivament les persones voluntàries, no? I aquesta és la gran força de la nostra entitat. A la diòcesi de Sant Feliu són 1.000 persones voluntàries i 60 persones contractades, no? Imagineu-vos on està aquesta gran força, no? Aquest any Càritas Espanyola fa 75 anys, no? Per tant, és el que us deia, no? Estem ja en dècades que funcionem, no? Gràcies a les persones voluntàries, no?
Ha canviat molt la figura del voluntari, el seu perfil?
Sí. Si parléssim de fa 30 o 40 anys, no? Bàsicament les persones voluntàries eren dones, eren persones que no treballaven, no? I que una part de la seva vocació era poder fer voluntariat. Ara, en aquests moments, tenim persones més joves, tenim una incorporació d'homes, estem al 70% de dones i el 30% dones. Tenim persones que estan en actiu encara, treballant. Tenim persones prejubilades, no? L'edat es va reduint. O sigui, són persones que estan compatibilitzant, en molts casos, la seva tasca laboral, la seva tasca familiar, no?, amb el voluntariat.
I altres coses que han canviat, la relació amb el voluntari també ha evolucionat en aquestes dècades?
la relació de les persones voluntàries?
Entre l'entitat, en aquest cas Càritas Diocesana, i el voluntariat.
Home, Càritas Diocesana som una entitat com a tal, no? Molt jove, perquè ens vam, bueno, va haver una sessió de Càritas Barcelona. La relació amb les persones voluntàries no ha canviat, perquè són la gran força, són les que tiren endavant, no? Les persones professionals són les que donem suport. Nosaltres, com a Càritas, no comencem cap projecte que no hi hagi una comunitat, que no hi hagi unes persones voluntàries, que no hi hagi un municipi involucrat, no? Perquè si no seríem dispensadors de recursos, diguem-ho així, no? Nosaltres al centre d'acollida doncs no tenim única exclusivament una màquina dispensadora de sàndwich i de cafès, no? Sinó que aquesta relació amb les persones és el més important. És aquest acompanyament, no? Aquesta acollida, aquest acompanyament, aquesta relació amb les persones. Perquè en últim terme, no? És el que enriqueix i és el que fa que els seus processos, no? Quan fem formació, que en fem molta, de formació en persones voluntàries, és una cosa que comentem, no? Les persones voluntàries venen amb una gran motxilla i aquesta és la que aporten, no? Aquest currículum vital, no? Allò que ens agrada, allò que compartim, allò que creiem, no? Doncs aquesta relació és la que en molts casos, la majoria de casos, ajuda a poder tirar endavant.
I estic convençut que aquesta relació que estàs comentant tu, Raquel, existeix i l'usuari de Càritas i l'entitat en surt guanyant, però també el voluntari en surt guanyant. És a dir, aquí hi ha un win-win, aquí guanya tothom. Guanya l'entitat perquè disposa d'una gran quantitat de persones que aporten la seva motxilla, que normalment sol ser el seu coneixement, el seu bagatge, però a la vegada aquestes persones també s'enriqueixen de la pròpia entitat. I també des d'un punt de vista psicològic, d'autoestima, d'autorealització personal, també en surten guanyadors. És a dir, si hi ha voluntaris, no és perquè sigui una feina feixuga, sinó que és una feina que gratifica amb aquelles persones que l'estan portant a terme. I abans, Raquel, ens comentaves també que comencen a incorporar-se molt joves.
Sí.
Per tant, jo crec que... Ho dic perquè a vegades, Sílvia, a vegades es parla del voluntari amb aquesta figura, aquest retrato robot que tenim una miqueta, de la persona gran, jubilada, que diu, bueno, i ara a què dedico el meu temps, no? Doncs ara dedico... No només això. Hi ha gent que està en actiu, però sobretot els joves, que al cap i la fi... és el futur també del voluntariat. No sé què ens pots comentar.
És el relleu generacional, no? És el relleu generacional. Sí. Doncs nosaltres com a Càritas tenim un grup de Càritas jove, vale? El vam muntar ara fa un any, amb tots aquests joves que arrel de la pandèmia s'havien apropat a Càritas, no? Igual que a moltes altres entitats, no? Les persones a partir de 60 anys els havien dit, ens sap molt greu, però aneu, marxeu cap a casa. Però hi havia serveis essencials, bueno, hi havia serveis essencials, no. Tots els serveis de Càritas van ser considerats serveis essencials, no? I llavors amb aquestes persones voluntàries hem fet un grupet. I una mica l'objectiu és aquest, no? El que primer deien és, hem de poder tenir una imatge de Càritas i de Càritas jove que convidi altres joves, no? Perquè si no, a vegades, no? En el nostre inconscient, quan parlem de Càritas, veiem aquesta persona gran, aquesta persona, no? I per tant hem de poder canviar aquesta imatge de Càritas, no? I el que anem treballant, doncs, és precisament això, totes aquestes xerrades que es van fent a les escoles, totes aquestes xerrades, accions de sensibilització. Ens hem d'apropar allà on hi ha joves, no? Per exemple, l'any passat vam estar al Festival Vida, no? Vam tenir...
Vam muntar paradeta?
Vam muntar paradeta, amb totes les restriccions, no? Però, bueno, aquest any tenim moltes altres coses sobre la taula. Una mica és, doncs, el que també ens diu el Papa, no? Hem de ser una església en sortida, no? Doncs, si ens hem d'esperar a que vinguin, complicat és, no? Per tant, el que hem de fer és intentar sortir i buscar on estan els joves, no? Possibilitat de poder fer xerrades a les oficines joves, no? Doncs a poder donar a conèixer el voluntariat i les possibilitats que tenen els joves també dintre de Càritas.
Em sembla que heu creat un grup de WhatsApp, o sigui, esteu aprofitant la tecnologia per estar en contacte i per dinamitzar aquest grup de joves.
Aquest grup de joves i aquest grup de tots, de tot el voluntariat, la veritat és que les persones
tots
voluntàries...
Tots van al WhatsApp.
Bueno, sí, el WhatsApp hem descobert que és el gran mitjà de, no de comunicació, no, sinó de traspàs d'informació, perquè això dels grups de WhatsApp també hem d'anar en compte. Però sí que és un gran mitjà de traspàs de comunicació, no? El que abans fèiem, no?, a les trobades, tan formals com informals, no?, que algú passava pel servei, jo ara això, en molts casos, ho hem anat restringint. I llavors hem hagut de trobar altres mitjans. Sí, sí, amb els joves, tant a nivell virtual com a nivell presencial, ens trobem cada 15 dies, una vegada presencial i una vegada virtual. Perquè jo crec que hi ha tota una part, no?, que ens hem de poder mirar els ulls, que ens hem de poder veure, que hem de poder fer un cafè, que ens hem de poder... No? Això no ho podem perdre. També estem fent formació online, no? que va superbé, i, i les persones fan, us ho dic, que les persones voluntàries han fet un gran esforç durant la pandèmia, per estar fent reforç educatiu amb vídeos trucades de WhatsApp, no? Vull dir que el seu compromís, no, vam dir, no? La pandèmia, no, el que no ha fet ha sigut aturar el compromís de les persones voluntàries, no? Nosaltres, les persones grans, ens deien, tota la vida fent voluntariat, i ara que més ens necessiteu, ens envieu cap a casa, ens hem hagut de sentir de tot.
Es van enfadar.
El seu compromís era sortir al carrer i ajudar les persones. El compromís és amb les persones, no? I això és molt important.
I aquestes persones grans, suposo que algunes d'elles, aquests que fan aquesta formació, hauran hagut d'autoformar-se també en aquest sentit. És a dir, ara jo parlo gairebé com a regidor també de drets socials i de gent gran. És a dir, una de les qüestions que tenim, assumptes pendents, és la formació digital en algunes franges d'edat. L'alfabetització digital, alguns diuen que va per classes socials. No, va per franges generacionals. És a dir, així de la mateixa manera que els joves, està molt bé que entrin en aquesta, que es mantingui el digital perquè realment és el seu camp i s'hi senten molt còmodes, a les persones grans també cal anar-les introduint i, per tant, fer formació, no? Perquè puguin entrar, perquè puguin fer aquestes xerrades o aquestes videoconferències o entrar online i fer totes aquestes qüestions, no?
Sí, des de, en això estic totalment d'acord, eh? I la nostra formació l'hem adaptat, no? A vegades l'hem adaptat a que tothom en pugui tenir accés, no? No plantejar segons quin, penjar documents, i que la, sinó que la nostra formació és una formació online, no? Però és una formació en directe, diguem-ho així, que les persones poden accedir perfectament des del seu mòbil, no? Perquè sí que els hem demanat un plus, no? Però tampoc els hem de complicar excessivament la vida. I hi ha coses que ja han arribat per quedar-se, eh? Arribat per quedar-se, no? Però sí, sí.
Tornant als joves, si et demanava el perfil del voluntariat de Càritas, aquest jove que s'ha acostat en plena pandèmia i amb el qual ens explicaves que manteniu trobades periòdiques, quin perfil té? Quan edat, sexe, per què ha vingut?
Doncs mira, tots són menors de 35 anys, vale? Menys dues persones que en tenen 17, els altres són tots majors d'edat. Jo crec que estem al 50% homes i dones.
Aquí hi ha més paritat.
Aquí hi ha més paritat, sí. I tot, en aquest cas, quasi tots són persones que estaven fent voluntariat i que es van apropar a Càritas durant la pandèmia. I nosaltres això ho vam veure com una oportunitat, com una possibilitat de poder dir de quina manera podeu continuar fent el vostre voluntariat. En molts casos entenent, no?, que les persones joves, per la seva realitat vital, doncs els seus horaris són diferents, no?, a vegades no tenen la possibilitat de poder continuar col·laborant en un projecte perquè els horaris no coincideixen, doncs és veure de quina manera adaptem, no?, també els serveis de Càritas perquè ells hi puguin i elles hi puguin participar.
I a Vilafranca i al Penedès teniu un bon nucli de voluntariat?
Doncs a Vilafranca i al Penedès, no tenim un bon nucli de voluntariat jove, si m'estàs preguntant pels joves.
En general.
En general. La realitat és que sí que hi ha una realitat, no? I és que durant la pandèmia, no?, va haver-hi moltes persones que eren molt grans i que ja no han tornat, no? I que ja no han tornat. I llavors, aquí sí que necessitem persones voluntàries. Sempre necessitem persones voluntàries, no? Per què? Doncs perquè a mesura que nosaltres anem obrint serveis, a mesura que anem tenint persones voluntàries, anem ampliant els nostres serveis, no? Si tenim tres grups del reforç educatiu, si s'incorporen persones voluntàries, en podem tenir quatre. Per tant, que ningú s'ho pensi, no? O sigui que, com a mínim, que vingui, que demani informació, que truqui i li podrem explicar tots els serveis que tenim a Càritas, no? Càritas anem creixent a mesura que s'incorporen persones voluntàries, no? Que van donant suport, no? I que permeten ampliar tots aquests serveis. O sigui que una crida des d'aquí a que les persones s'apropin i preguntin. Perquè a vegades, no?, el que sabem de Càritas no és tot el que es fa, sinó que es fan moltes altres coses, no?, que es van descobrint quan ens anem apropant. I per tant està bé que ens dongueu aquestes oportunitats per poder-ho anar explicant.
Un dels serveis que ha tancat a Vilafranca és el banc de roba.
Sí, vam tancar nosaltres en el seu moment, bueno, en el seu moment durant la pandèmia vam tancar tots els serveis de repartiment de roba, perquè la roba no complia les mesures, no? Alguns han tornat a obrir, però el d'aquí Vilafranca no el vam tornar a obrir, no? perquè la demanda no era excessiva en aquests moments i perquè també hi ha una altra entitat, no? I és que ja tenim una botiga de roba sí. Amiga, no? Per tant, diguem que el servei no el deixàvem completament sense res, no? En canvi, el que sí que vam tornar a obrir va ser a la botiga de mobles, no? Perquè sí que veiem que aquest servei en aquests moments no l'estava fent ningú.
Amb una nova ubicació, si algun oient va despistat, ara estan a l'Espirall, al carrer Les Cabanyes, si no recordo malament.
Efectivament, allà estem. Amb un local a peu pla, no? O sigui que
més còmode. De fàcil accés.
Sí, sempre on hem
millorat. No, és cert això que dius, Raquel, de que és veritat que la roba a Vilafranca no ha quedat desatesa, perquè hi ha aquesta altra entitat que també ho està fent, i ho està fent des de fa temps també, i sembla que bé. Per tant, és un servei que, home, tant de bo que es pogués reprendre, no? Però si no continua, tenim alternativa. No hem deixat a la població desatès en aquest sentit, per tant, està bé que prioritzem altres que no hi ha, com per exemple el dels mobles, que no hi havia aquesta alternativa. Està molt bé, això, correcte.
Raquel, deies, potser la gent té una imatge que no es correspon del que podem fer a Càritas, o una imatge antiga, que no és la radiografia actual. Acosteu-vos i us explicarem què deu fer. Doncs expliquem als oients, si volen donar un cop de mà, si es plantegen ser voluntaris a Càritas. En el cas de Vilafranca, de l'Alt Penedès, què podríem fer, on podríem col·laborar?
Doncs mira, nosaltres en aquests moments tenim 4 serveis actius. Tenim el reforç educatiu, que funciona totes les 3 tardes a la setmana, de les 5 a les 7, 7:45, perdona. Tenim les classes de català, el que nosaltres en diem CAIF, que funciona de dimarts a divendres, tots els matins, de les 9:30 fins a la 1:30. Tenim el centre d'acollida Abram, que funciona totes les tardes, per tant, de dilluns a diumenge, 365 dies a l'any, o que sí, que aquí no hi ha problema d'horari, diguem-ho així. I tenim la botiga de mobles, que també funciona, em sembla que són 3 matins i 3 tardes. Però és el que us deia, no? A mesura que anem tenint més persones, nosaltres podem anar ampliant, no? I realment, no, el que fa que puguem dir que fa 20, 30 anys que tenim els serveis en actiu són les persones voluntàries.
I quin perfil cal per donar un cop de mà en algun d'aquests 4 serveis que ens anomenaves? Perquè algú pensarà, ostres, jo no sóc mestre, no em posaré a donar classes de català o fer reforç educatiu.
Mira, moltes vegades el reforç educatiu, el que necessitem no són tanta expertesa, diguem-ho així, sinó el mateix que nosaltres fem a casa, no? Quina és la realitat dels infants que ens trobem i dels joves que ens trobem nosaltres? Són infants i joves que moltes vegades porten un retard acadèmic, no tant perquè no tinguin capacitat, no? Sinó perquè aquest acompanyament de plus que podem fer des de casa, ells no el tenen i elles no el tenen, no? I llavors necessitem, com jo dic, jo no conec a cap infant que s'hagi pres les taules de multiplicar, no? De manera voluntària, no? Les hem cantat a la dutxa, al cotxe, tot arreu, no? Sí. Necessitem, no? Persones voluntàries que puguin fer això, no? Moltes vegades també que els puguin animar, no? Que poden, no?
Una
moltes
mica de psicologia, de l'esquerra.
Bueno, ahí vamos, no? Tot això no ho fan les persones voluntàries soles, no? Sinó que tenim una educadora, tenim un pal de paller, que és la que acompanya en tots aquests processos i és la persona, no?, que s'encarrega de tots aquests infants i joves, no? I que llavors la persona voluntària li demana què és el que més necessita aquest infant, no? Un infant que necessita, no?, que poder millorar la seva lectoescriptura, necessita algú que se senti al seu costat, que llegeixi i que li faci dictats. Uh-huh. I per tant, doncs això és un temps. Que ningú s'espanti, no? Que ningú s'espanti, que pregunti. Moltes vegades sempre tenim un lloc per a tothom.
Jo subratllo això que acabes de dir, que estic totalment d'acord. No es necessita en el reforç l'expertesa d'un professional del món de la pedagogia, la psicopedagogia o del magisteri. El que es necessita és alguna persona amb empatia per acompanyar. El que es necessita és acompanyar. En molts casos, fer potser de pare i de mare. Simultàniament, és a dir, això que comentaves ara de les taules de multiplicar, quantes vegades m'hem fet en els cotxes els pares amb els fills a darrere mentre anàvem fent un viatge, no? Doncs qüestions d'aquest tipus que realment doncs el noi i la noia se sentin acompanyats en aquest procés d'aprenentatge i a vegades amb qui tinguin doncs poder sincerar-se, no? La tranquil·litat de poder comentar alguna cosa, de fer aquest acompanyament. Jo crec que això val la pena subratllar-lo i per tant moltes persones persones que no són del món educatiu poden tenir aquest perfil per fer aquesta tasca de voluntari en aquest reforç educatiu.
És el que dèiem, no? Les persones arriben al seu voluntariat amb una motxilla, no? Amb un bagatge.
Exacte.
O sigui, cadascú té la seva professió, però també té la seva afició. Moltes vegades, no? Abans ho comentàvem amb el Ramon, no? Hi ha moltes persones que són mestres, que han treballat a l'educació i que quan es jubilen et diuen no, i tu penses, ai, ara no, que teníem la persona ideal per... Però tenim moltes altres persones, no?, que el que tenen són aquestes ganes, no?, de poder... Jo crec que has dit una paraula clau i una paraula molt important per Càritas, que és la paraula acompanyar, no?, estar al costat, no? Quan tu estàs al costat, saps quina és la necessitat. A vegades, no?, l'infant, no ens oblidem que han estat tot el dia a l'escola, no?, arriben poques ganes, no?, de sentar-se i de poder continuar estudiant les taules de multiplicar. Et parlo de les taules de multiplicar, igual si algun mestre em dirà, les taules de multiplicar? Bueno, és un exemple.
Ja ens entenem.
Ja ens entenem, oi? I el que necessita és algú, no?, que li pugui dir, doncs vinga, xerrem, no?, que deies tu, no?, ens desbloquegem una mica i a partir d'aquí continuem, no? El compromís de les persones voluntàries, no?, els expliquem sempre, no?, és amb les persones, no?, i els infants esperen aquella persona que saben que cantaran les taules de multiplicar, no?, i que els hi va superbé. La persona que els ajudarà més amb la informàtica, la persona que les ajudarà a fer aquells treballs manuals, no?, i que permetrà aquesta imaginació poder-la treballar, no? Per tant, una mica de tot. Per tant, que ningú s'espanti, que tothom pregunti, i a partir d'aquí segur que trobarem un lloc.
Com ens podem posar en contacte amb Càritas Diocesana?
Doncs mireu, entrar a la nostra pàgina web, si al Google busqueu tant Càritas Diocesana Sant Feliu com Càritas Vilafranca, trobareu el telèfon, si no, el telèfon de Càritas, i si no, tots els dimecres al dematí està obert el despatx de Càritas del carrer de la Font 35.
Raquel Avilés, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltes de res, només faltaria. Quan vulgueu, i tornarem a parlar del nostre gran tresor.
I també li agraïm al regidor Ramon Zavalla que hagi fet d'anfitrió d'aquesta trobada, d'aquesta cita mensual al Penedès en xarxa, en ple.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu i aprofitar per agrair aquesta tasca que fa Càritas i que fan altres entitats, però ja que avui parlem de Càritas en el món social de Vilafranca. But I have just better...